Ràdio Tiana, les notícies.
13 dels 15 treballadors del carrer Mata són musulmans. Aquest dijous ha començat el Ramadan i ens expliquen com s'ho fan per treballar sense beure ni menjar en tot el dia. Excel·lent acollida de l'obra L'Espiell a la sala Albéniz. Part dels actors han estat membres de la policia local i els Mossos d'Esquadra. Us acostem a una història singular, la de la popular gata Gatito, que ha estat atropellada al centre de Tiana. Aquest dijous ha començat el Ramadan, el mes de dejú de les persones musulmanes. Al carrer Mates, 13 dels 15 operaris que porten mesos treballant en la remodelació d'aquesta via són musulmans. Per tant, des de que surt el sol, vora les 6 del matí fins que es pon, passades les 9 del vespre, la seva religió els demana no beure ni menjar res. En Josep, un d'aquests treballadors, explica que aquest any no se sent especialment cansat o dèbil, tot i no beure ni menjar res durant tot el dia.
De verdad, del momento estoy muy bien. Estoy tranquilo, no tengo ni hambre ni nada, trabajando tranquilo, bueno, a veces, pero no siempre.
En Josep ve de Terrassa, cada matí. Avui s'ha llevat a les 4 del matí. Així ha estat el seu primer dia d'aquest Ramadan.
Hoy he levantado a las 4 de la mañana.
¿Has rezado?
Sí, he comido, rezado, he vuelto a dormir un poco, y luego a 6:30 he levantado otra vez. Tengo que venir a trabajar. Con nuestros compañeros venimos un grupo en el coche.
En Khalid, un altre dels treballadors del carrer Mates, està content perquè no està fent gaire calor i això sempre fa menys dur treballar en dejú.
Igual, pero si trabaja dentro del calor, puede sufrir un poco, sí. Es normal, si el cuerpo queda sin agua, sin comer, el sol gasta mucha fuerza. Pero en teoría aguantará.
Com la resta de dies de l'any, també durant el Ramadan, el Corán demana als seus seguidors que resin 5 cops al dia. En Yusuf i en Khalid es posen 5 alarmes al mòbil per no oblidar-se'n cap mentre treballen al carrer Mates. Són setmanes en què es dorm menys, un altre factor que els fa anar més cansats, explica en Khalid.
En el Ramadan duran, no duermen muchas. Más cansado, por ejemplo, si tú vas a comer a las 9 minutos, y vas al mezquita, rezar, rezamos más, tenemos más cosas que rezar. Por lo mínimo, llego a mi casa a las 11:30, a las 12. Duermo 2 horas y levanto para comer. Algo para rezar otra vez por la mañana al mezquita y vuelvo a mi casa. Sí, es dura.
Mentre durin aquests 29 o 30 dies de Ramadan, hi haurà petits però importants canvis als hàbits dels treballadors musulmans del carrer Mates. Durant la mitja hora per esmorzar seguiran treballant i així poden sortir 30 minuts abans. Després, durant l'hora de dinar, en comptes de menjar, aprofiten per dormir o descansar. En José, que no és musulmà, és l'encarregat d'aquesta obra. Ja ha vist uns quants Ramadan coordinant equips de treballadors majoritàriament musulmans.
Quan hi ha Ramadan baixa una mica el nivell, més a poc, normal. Perquè, clar, a la tarda ja està molt més cansat, perquè no paren a almorzar, llavors l'únic que fem és treballar la mitja hora de l'almorzar i la tarda plegar mitja hora abans. O sigui, no n'hi ha cap problema. Després, a l'hora de migdia, sí que descansen una hora, perquè si no, sí que no aguantarien. Però si no fa molta calor, com està passant aquest any, no n'hi ha problema.
Quan acaba el dia, avui concretament a les 9 i 8 minuts del vespre, segons on estigui la lluna, aquests homes i les seves famílies ja podran menjar i beure. És un moment de benestar. La harira, una sopa típicament marroquina, no faltarà a taula. És el plat més important durant el Ramadan, explica en Hussein.
Tenemos cosas de comer en el Ramadan, harira y sepaquia y otra comida también. Pero el más importante de la comida del Ramadan es el harira. Sí, como la sopa para nuestros marroquíes, el harira es más importante. Si no hay harira, no hay nada.
A les obres del carrer Mates hi ha treballadors musulmans que venen de Terrassa, Canovelles, Vilanova o Calella. Aquest dijous la sala Albéniz ha acollit l'obra L'Espiell. El públic que l'ha vist n'ha sortit molt content. Creuen que els ajudarà a prevenir robatoris, que era el seu objectiu. Marta López.
Un revisor del gas fals. Lladres coordinats per robar la pensió el dia que s'extreu del banc i dues dones que distreuen amb abraçades o falacs per robar joies. L'Espiell, prevenir millor que curar, ha representat aquest dijous a la sala Albéniz 3 situacions diferents on la gent gran pot ser víctima de robatori i estafa a part, tal com diu el títol de l'obra, prevenir-los i evitar que caiguin en aquests enganys. A sobre de l'escenari, 8 actors als Nou Pins han interpretat les 3 situacions i quan es congelava l'escena, sortia una parella de Mossos i policia local per explicar quina era l'estafa que s'estava produint i després quina era la solució per evitar caure en elles. Aquesta manera d'explicar les coses ha agradat molt al públic assistit, la gran majoria gent gran, ja que eren el principal objectiu de l'obra. Per exemple, aquesta dona diu que li ha agradat, perquè el contingut era com el que l'expliquen a les xerrades, però molt més amè.
Perquè nosaltres, per exemple, hem vist xerrades així, i venen els Mossos, ve la Guàrdia Urbana i d'allò, però clar, aquí el seu teatre és més explícit i t'agrada més, és més amè, no? Vamos.
Una altra senyora també opina que explicades d'aquesta manera, aquestes estafes impacten més i arriben a més gent.
Bé, molt bé, m'ha agradat. M'ha agradat. Són coses que tothom sabem, però que no ve de significat fa cosa fer impactes en moltes persones més.
En aquesta línia, un senyor també opina que és una manera molt més gràfica i eficient d'explicar les coses. Tot i ser situacions que ja coneixia, presentades d'aquesta manera entren més fàcilment.
Bé, ja sabíem tot el que no es té que fer i el que es té que fer, però bueno, està bé perquè d'aquesta manera que ho hem fet, pues, és més gràfic i llavors pues, entra més a la gent, està bé.
Una altra senyora també opina que ha sigut molt agradable que hagin explicat coses de les quals ja estaven informats, però en forma d'obra de teatre.
Pues molt bé, són coses que ja saps, però tot i així la gent continua caient i trobo que a més ha sigut molt agradable veure-ho així amb representació, pues ha estat molt bé. Trobo que fa molt bé que facin això per la gent gran.
Dues senyores afirmen que el que han representat és una realitat. Sense anar més lluny, fa pocs dies a una amiga seva li van treure la cartera amb el mètode que han explicat a l'obra de les dues dones.
Se li va acostar, preguntant per una calle, portava un paper així...
I va prendre el monedero. I no ens vam ni donar, eh? Però no t'ho perdis. Que la... Va marxar
i quan
vam veure que l'havia pres el monedero, la cridem i ve. Què passa? Li diem, el monedero que li ha robat. Jo no. I jo començo, dale que te pego, dale que te pego. I al bolso li obro. I llavors jo dic, ai, dejar-la, pobre, que ja no ha sido. Dic, segurament, li dic amb ella, dic, segurament que te l'han pres al mercat, perquè era dimecres. Dic, segurament que te l'han pres al mercat. Diu, pues no me n'he donat. Es va quedar així. I llavors ella en aquell moment diu, a veure si lo ha tirat. Baixem corrent i entre mig de dos cotxes l'havia llançat.
Una altra senyora també explica que al seu cunyat li van robar amb el mateix mètode.
Una le vino al banco en el parque del tranvía. Estaba mi cuñado Martín sentado en su banquito solo. Llegó una, uy señor, ¿cómo se llama? Uy qué majo, uy qué no sé qué. La otra hablándole de frente y la otra por detrás. Le sacaron la cadena, nena. Le sacaron la cadena de oro.
L'estafa del revisor del gas també és una habitual. Aquesta dona explica que a ella li ha passat però no va arribar a obrir la porta.
Jo he viscut que m'han vengut el gas, botant-ho, i no l'he deixat entrar a casa. Que me diuen que ja he anat a moltes cases, que aquí, que allà. No, pues jo no vull que entri, perquè a mi me les canvia el meu marit. I que res, que dona, que no, tanca la porta i punt.
En canvi, una altra dona explica que a ella no li han passat situacions com aquestes, tot i que sí que n'ha sentit a parlar.
No, mai, no, gràcies a Déu, mai. Però bueno, que ho he sentit a dir tot i la veritat és que ha sigut bé, vull dir, m'ha agradat.
En general, doncs, el públic que ha vist l'obra n'ha sortit molt content. Ho han trobat molt ben explicat i han valorat molt positivament que ho expliquessin en primera persona, ja que així els ha ajudat a entendre-ho molt millor.
La vida plàcida, almenys als seus últims anys, de la gateta Gatito va tenir un final abrupte fa 2 setmanes. A mitja tarda del 2 de maig va aparèixer atropellada enmig del carrer Marquès de Monistrol, a pocs metres de casa seva. Era un animaló molt popular entre el veïnat de la zona, tant que la Iraida, mestressa de la casa on vivia, ha posat un rètol a la finestra on la gata s'hi passava hores. El cartell diu, la gateta ja no hi és, la van atropellar, estem molt tristos. La gata, però, ja va arribar de gran a la llar de la Iraida i en Jordi, una esplèndida casa modernista de Marquès de Monistrol. Ella explica com va anar.
Que jo sortia de casa, trobava un gatet negre, molt mono, que començava a miolar, i miau, 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 i jo pensava, té gana, I aleshores, jo no hi entenc de gats perquè tinc el gos només i tal, però li donava una miqueta de lleteta un dia, un altre dia torno a sortir, també. Pues no sé, lleteta, no sé. I llavors vaig pensar, ai, no, li he de donar, he d'anar al veterinari a comprar-li una cosa per gatets. I cada vegada que me la trobava sempre que sortia, doncs apa, això. Hi havia una altra senyora, la Marisa, que també li donava. Ens vam coincidir perquè li deixàvem menjant aquí a l'arbre i tal. I un bon dia me la trobo a la finestra. Va ser ella que va escollir la casa, així, tal qual.
Un cop la gata va decidir que es quedava a viure a la casa, la Iraida va anar a poc facilitant-li la vida.
I es va seure a la finestra. I llavors dic, ostres, doncs li posaré un coixinet. I li donava menjar i el coixinet. I després dic, home, millor un cabasset. I després del cabasset, doncs ja va ser el metacrilat, quan plovia, quan feia fred, i així. I així es va anar ella, es va instal·lar i vivia aquí fora.
Tanmateix, Gatito va ser fins al final dels seus dies una gata de carrer, essencialment lliure. Mai va voler o poder acostumar-se a viure dins la casa, tot i que de tant en tant hi entrava a la cuina.
Quan va fer molt fred, alguna vegada que feia molt fred, vaig intentar entrar-la, amb el gos separat, perquè, clar, si no, ell estava molt gelós. I em va destrossar cortines, vull dir, no volia estar tancada. Era una gateta del carrer i no volia estar tancada. Després vaig saber que havia estat d'un senyor d'aquí davant que va morir i se n'ocupava, però que la deixava també sempre suelta, o sigui, sempre estava pel carrer. I ella sempre es movia per aquí, sempre, sempre. Tenia aquests tres carrers i estava per aquí, i volia ser lliure. Ella no volia estar tancada.
Amb el temps i amb una gata tan sociable a casa, la Iraida va anar reconstruint la història del seu animaló. Una història a voltes trista, com quan a Gatito se li van morir, no se sap ben bé per què, els cadells que havia tingut. Aleshores, algú va tenir la sensibilitat d'enterrar-los a un jardí proper a la zona on la seva mare sempre es movia. De petita, a Gatito l'havia recollida d'un garatge de Tiana una altra veïna, que temps més tard no la va poder seguir tenint perquè un dels seus fills era al·lèrgic als gats. Aleshores, va donar la gata a un veí, que anys més tard va morir. Així va ser com la gateta va tornar al carrer i d'allà va triar la seva darrera llar, la casa de la Iraida i en Jordi.
Pensa que la gent, clar, els nanos que anaven cap a l'escola, tots li deien cosetes, era molt dolça, no era gens agressiva. Llavors tothom li feia carícies, li deia cosetes, i era una gateta, jo deia és la gateta del poble perquè tothom l'estima, sí. Sí, sí, es feia estimar.
Sí.
Però tot tipus de gent, no només nens, eh? Gent gran, persones, senyors, així, tot això venien, li deien una coseta. Jo a vegades deia, hauria de posar una càmera aquí, perquè és que era un reportatge, eh? Veure el que la gent deia i com li parlava i la gateta com li agradava. I llavors tothom estava molt content quan vaig posar això, perquè vaig posar aquest cartell, perquè vaig pensar, la gent veurà que no hi és i pensarà què ha passat. Doncs mira, més val que ho posi. I em vaig trobar una senyora plorant, abraçant-me. Sí, perquè és que es feia estimar, la gent l'estimava.
El dia de la seva mort, una veïna que baixava pel carrer la va trobar estesa a terra, enmig de l'asfalt. De lluny semblava un jerseiet negre, va dir, com si algun infant l'hagués perdut a terra. Quan s'hi va acostar i va veure que era un gat atropellat, va trucar a la policia local perquè cap cotxe no hi passés per sobre, malgrat que estigués mort. Els policies van dur l'animal al veterinari, que gràcies al xip identificatiu va poder avisar la Iraida i en Jordi. Per a ella, especialment, aquella trucada va ser un cop molt dur.
Ai, jo molt trista, molt trista. I a més, amb molta ràbia. Saps? Perquè jo crec que han estat les obres. Que va ser... Sí. Jo crec que va ser això, perquè ella tenia el seu recorregut i ho coneixia tot. Sí. Tenia el seu recorregut. I amb aquestes obres, els cotxes baixen per un altre lloc, van molt de pressa i fan... hi ha una altra circulació i, clar, ella s'ha fet velleta i jo crec que va ser això.
Em semblava que tothom havia de saber-ho, explica la Iraida. Per això va col·locar el cartellet a la finestra davant de la qual Gatito havia passat bona part dels seus darrers anys. En poques hores, algunes persones van escriure condolences al rètol mateix. D'altres van deixar flors a la finestra. També hi ha hagut qui li ha donat el condol en persona. I és que, sens dubte, era una gateta del poble. Bon balanç del curs per part de l'alumnat a Tiana de l'aula d'extensió universitària. Aquest dijous se n'ha fet la darrera xerrada fins al setembre. Marta López.
L'Aula d'Extensió Universitària ha tancat la programació a Tiana per aquest curs després d'una desena de conferències. Ha estat aquest dijous, a una sala d'exposicions del Casal plena de gom a gom. El públic ha escoltat una xerrada sobre les dones jueves a la Catalunya medieval, a càrrec de la directora del Museu d'Història dels Jueus, Sílvia Planes. Ha estat un bon adeu a aquest cicle de conferències, com a mínim fins al curs que ve. Sens dubte, una de les xerrades que més ha agradat aquest curs ha sigut la que Doris Sonheimer, autora del llibre Les set caixes, va fer el 12 d'abril. És en aquestes caixes on la Dori va descobrir el passat jueu de la seva família a l'Alemanya nazi. Una sòcia de l'aula explica que per a ella ha estat la millor xerrada.
Ella ha anomenat una que em va fer una altra senyora que ens va venir a parlar de tota la vicissitud que va tenir de, per ser jueva. La seva família, en èpoques dels nazis, es va explicar molt bé, va ser interessant i ens va fer prendre consciència del que representa un trasbals d'aquests.
Aquesta sòcia també explica que forma part de l'aula des que va néixer, ara fa 5 anys. Ella ha anat a totes les xerrades que ha pogut. Aquesta temporada ha intentat anar a totes, tot i que ha fallat algun dia.
A totes no, perquè hi he tingut algun entrebanc, però sí, sóc constant i sempre trec alguna cosa interessant.
Una altra sòcia també escollia aquesta xerrada com a una de les millors, tot i que en general li han agradat molt totes.
Va haver-hi un que va ser d'allò que surt saltant, eh? Aquest de botànica també estava molt bé, molt bé. Aquest, el que parlava dels arbres i biologia i així. És que hi ha molts, eh? Perquè de vegades hi ha un tema que no... Els de música, que parlen de música, sempre m'agrada.
És per això que la seva valoració general del curs és molt bona.
En general, molt bones. Unes, sempre hi ha un tema que t'interessa més que un altre, o de vegades un tema que t'interessa molt, el conferenciant no frapa tant i en canvi un que no t'interessava tant t'ho fa viure. Però en general són molt interessants, sí, sí.
L'Aula d'Extensió Universitària acabarà el curs a Montgat el proper 14 de juny amb la xerrada de l'especialista en cinema Albert Beaurlegui. Parlarà d'un tema que de segur agradarà a molts, la màgia dels musicals clàssics. Durant aquest curs, l'Aula d'Extensió Universitària ha tractat temes molt diversos, des de l'eutanàsia, els mites en l'alimentació o l'Antàrtida, fins a Salvador Espriu o l'herència del món àrab a la ciència actual.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.